diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, 11:15, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 2 de febrer del 2023, l'endemà que el Barça tanqués una primera volta històrica de 50 punts. Per això avui al programa hem convidat un dels tècnics que sap de primera mà el que és fer una primera volta de Lliga com aquesta. Hem convidat la persona que, juntament amb Tito Vilanova, van ser uns dels grans artífexs de la millor primera volta de la història d'una Lliga de Primera Divisió. D'aquí uns minuts, el Tu diràs, ens acompanyarà Jordi Roura, l'ajudant d'en Tito en aquella temporada 2012-2013 en què el Barça va fer 55 de 57. Si 50 de 57 actuals ja semblen una bestiesa, imagineu-vos fer 55 punts de 57 possibles en aquella temporada amb Tito Vilanova i Jordi Roura. Això va ser a la meitat de la Lliga, però és que la van completar amb 100 punts. D'això en parlarem avui, de seguida aquí al Tu diràs, amb Jordi Roura. A més, farem tertúlia amb la Maria Fernández Vidal, de Televisió de Catalunya, l'Anaïs Martí, de La Vanguardia, i el nostre analista, el Marc Guillén. Avui tenim el Joan Poquí una mica engripat. Des d'aquí li enviem una abraçada, que segur que ens està escoltant des del llit, que es recuperi ben aviat. Parlarem del partit d'ahir al camp del Betis, de les xifres brutals del Barça en aquesta primera part del campionat, del futbol també, del bon futbol que ens va oferir ahir l'equip de Xavi amb aquesta nova fórmula, la fórmula dels quatre migcampistes i només dos davanters, que tan bé està funcionant. Ho va fer a la Supercopa d'Espanya contra el Madrid i també ahir en un partit complicat, dels més complicats que li quedaven al Barça segurament en aquesta Lliga, al camp del Betis. I a aquesta hora tenim jugant el Real Madrid. De moment el Barça ha començat aquesta última jornada que quedava pendent amb 8 punts de marge. El Madrid, però, que està guanyant a l'inici de la segona part al València i està reduint la distància a 5 punts. Anem cap a rang més 1 amb el Xavi Puig, el Jaume Molló, el Damià López, el Joan Camí i el Dani Solsona.
I tal és el que deia el Jaume, també.
Hola, companys.
Hola, Aleix, hola, bona nit.
Què tal? Aquí estem els del Tu diràs. Havia acabat molt bé la primera part, però la segona no ha començat tan bé, no?, pels interessos del Barça.
En dos minuts, Dami, El Madrid, no sabem si ha sentenciat, però ha posat molt terreny entre ells i el València.
Sí, ara mateix fa mala pinta el partit pel València, que estava resistint, que semblava que podia portar el partit a un resultat equilibrat fins al final, però minut 7 de la segona part, una canonada marca de la casa des de l'esquerra de Marco Asensio, no hi ha pogut fer res Mamardashvili, ha col·locat l'1-0 i acte seguit, després d'una bona cursa, d'una bona cavalcada per l'esquerra, Vinícius posava el 2-0, que ja veurem si és definitiu, si l'amplia el Madrid o si pot retallar el València, però la sensació és que el Madrid hi ha posat molta tranquil·litat en el partit. La lesió de Militao també s'ha de destacar, perquè ara el Madrid està en una defensa inèdita, fixa't, amb Carvajal, que avui torna de lesió, amb Rüdiger, amb Nacho, amb Camavinga, és a dir, que moltíssimes baixes. Ara Alaba torna d'aquí poc, probablement pel Mundial de Clubs, però tocadíssim l'equip d'Ancelotti, que ha gastat ja, acaba de gastar les tres finestres de canvi, però el més important és que si el Madrid guanya, doncs es mantindrà a 5 punts, com et dic, amb els gols de moment d'Asensio i de Vinícius.
Benzema també se n'ha anat tocat, Aleix, a la segona part sembla que del genoll dret es tocava el darrere del genoll dret en un moment d'una rematada en aquesta segona part, i l'ha substituït ràpidament Ancelotti i ha entrat Rodrigo en el seu lloc.
Sí, són jugadors amb molèsties o possibles lesions importants, Militao, Benzema, ho dic perquè ara ve entrant de calendari decisiu també a Europa pel Madrid, que recordem jugar els vuitens de la Champions contra el Liverpool. Bé, el Madrid va ser millor contra la Real Societat, no? Jo crec que Joan, Dani, avui també estava sent millor que el València, no? Per tant, sí, els gols fan justícia, diguem-ho així, no?
Sense ser un gran Real Madrid, però és que la defensa del València, bé, es nota en quin moment estan, en quin context, sobretot allà a la ciutat, amb Peter Lim, amb la directiva, l'afició, les protestes que hi ha hagut, la destitució de Gattuso a nivell de joc, i mira que té una bona plantilla, i avui veiem l'11 titular, doncs ens hauríem d'esperar un València amb més arguments competitius. Jo diria que defensivament, repeteixo, sense ser un gran Real Madrid, li ha posat moltes facilitats, ha necessitat dos minuts al Madrid, però és cert que la primera part ja ha tingut un parell d'ocasions clares per avançar-se al marcador.
Què, Solsona? Tu estàs passant bé o no?
No, perquè juga al València.
Clar, per això t'ho deia.
No, sí, ja. No, que el València té molta feina, però jo no sé si aguantarà fins a final de temporada, perquè sembla que no busquen entrenador, però els resultats marcaran. no, d'aquí al final, i pel que estem veient, el València molt fluixet, molt fluixet, davant d'un Madrid que no és el Madrid que va jugar contra la Real, que contra la Real va fer un partit bo, intens, encara que no va guanyar, però va fer un bon partit. I avui, doncs, amb aquest ritme lent del Madrid, doncs, a poc s'ha doncs, anat fent, i amb dues jugades doncs, han marcat un golaç a Asensio, i després, tot seguit, la jugada amb una errada defensiva total, que estaven a la línia del mig del camp, i li donen tot un mig del camp a Vinícius, i no marquen i no apreten el que té la pilota, per tant li fan una passada, se'n va sol i després remata el 2-0.
Bé, sembla que està pràcticament liquidat. Us deixarem a RAC més un moment. De seguida tornarem, si hi ha alguna novetat en aquest Madrid 2, València 0, que deixaria el Madrid a 5 punts del Barça. Tornem d'aquí una estona. Gràcies, companys.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Ja sabeu que a RAC més 1 teniu l'opció de seguir aquest Madrid-València, i a RAC 1 el tu diràs. Amb moltes coses. Per exemple, de seguida saludem Jordi Roura, que avui ens acompanya aquí en directe a l'estudi de RAC 1. Abans, deixeu-me passar un moment pel Palau Laurana, perquè fa una estoneta només s'ha acabat un partit d'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha tornat a guanyar, per tant, doble victòria aquesta setmana al Palau, en aquest back-to-back que tenia el Barça a l'Eurolliga en la recta final ja de la segona volta. Eren dos partits importants contra Maccabi i Bayern, i el Barça patint més del compte, però els ha tirat endavant els dos, avui també guanyant el conjunt alemany. Mundet, des del Palau, què tal? Bona nit.
Sí, hola Aleix, bona nit. 15a victòria de la temporada al Barça en aquesta Eurolliga, en un partit francament dolent. Ha guanyat de 2, 72-70, en un partit marcat sobretot pel ritme lent, farragós, feixuc que han posat el Bayern de Munic, i del qual el Barça se n'ha contagiat pràcticament als 40 minuts. Ha tingut dues ocasions el Barça de trencar el partit, una més 9 a la primera part, un més 10 a la segona, però realment els bavaresos han portat el partit al seu terreny, i fins i tot han tingut l'última bola per aconseguir la victòria. Més 2 al final, 72-70, ara mateix baixant cap a la zona de vestidors, a veure què és el que se'n diu un cop acabat el partit.
Molt bé, Mundet, perfecte. Doncs més tard, escoltem protagonistes, evidentment que tenim bàsquet amb vena. Hi ha un sarau descomunal al Bernabéu. A veure, punxem el senyal de RAC més 1 dels nostres companys?
No se sap.
La impotència. La impotència.
Paulista ha fet una entrada criminal a Vinícius i l'han expulsat en vermella directa. A veure què diu el Solsona.
A donar-li una patada amb tota la intenció. El que no vol és trencar-li la cama.
No,
això és evident.
Però pots fer-ho.
I li hauríem de caure doncs, els partits que li
era Militao, va parlar amb Gabriel Paulista.
Amb el mateix idioma, clar. I s'estan encarant, els han de separar.
Testimoni de primera mà.
Sí, és una entrada dura. La reacció de Vinícius s'entén, però no deixa de ser una reacció mereixadora de la targeta groga.
Que no ha tret, no?
No, vaja, a no ser que l'hagi tret després i ens l'haguem perdut.
Bé, entrada criminal de Gabriel Paulista sobre Vinícius, mereixedora de l'expulsió que ha vist el jugador del València. Després Vinícius, tot el Madrid s'han encarat en Gabriel Paulista, hi ha hagut una tangana descomunal. Continua però el 2-0 al Santiago Bernabéu al minut ja 73 de partit. El Madrid que està guanyant còmodament al València i que retallarà a 5 punts la distància amb el Barça. 10:40, ja ens acompanya Jordi Roura, a qui li agraïm moltíssim que estigui aquí en directe. Hola Jordi.
Hola, què tal?
Bona nit. Bé, ara estàvem veient aquí a l'estudi de RAC1 el partit del Madrid, que al·lucinant, no? També.
Bueno, ara, realment aquesta última acció del defensor del València està
fora de lloc, no?
Absolutament fora de lloc, no té cap sentit.
No, expulsió merescuda.
Merescudíssima.
Sí, semblava que ens il·lusionàvem una mica amb que el Madrid es podia deixar algun punt més, no?, amb el 0-0 al descans, però, hòstia, aquest gen competitiu que tenen, no?
Bueno, al final aquests grans equips ja van ensopegar la contra la Real Societat dues vegades seguides. És difícil que un equip d'aquest nivell passi, no?, quan s'estan jugant la Lliga, no? És difícil.
Tu vas coincidir amb Ancelotti, vas jugar contra ell? Tu debutes en una Supercopa contra el Milan, no era el Milan d'Ancelotti, no, aquella?
Aquell era el Milan del central, del Van Basten, del Gullit, del Rijkaard, del Baresi, del Maldini. És un autèntic equipàs.
Bons noms aquí.
Sí.
Per tant, amb Ancelotti no has jugat mai contra ell.
No, jo contra ell no. És més gran.
Sí. I a la banqueta del Madrid, a la 12-13, aquella temporada històrica amb el Tito Vilanova?
No, perquè en aquella temporada estava Mourinho.
Clar.
Estava Mourinho.
Encara ja, sí senyor. Mourinho. Bé, t'hem convidat sobretot, primer per saber com estàs, com et va la vida, Jordi?
Bé, doncs molt bé. La veritat és que Molt bé, molt tranquil, molt relaxat. Tinc més caps de setmanes lliures, que em pensava que no hi havia vida els caps de setmana, i resulta que sí, que la gent fa coses i surt i viu i va passejar, i bé, estic gaudint una mica d'això, no?
Sí, descobrint, no?, el que és la vida del cap de setmana. Sí, amb ganes de tornar al món del futbol, per això?
Sí, evidentment, evidentment, això és la teva vida, és el que m'agrada, és el que he disfrutat, és el que he fet tots aquests anys, i bueno, quan hi hagi realment alguna opció que realment sigui interessant per mi, que m'agradi, que em sedueixi i que em faci disfrutar, doncs encantat, no?
Però més futbol bàsic, que l'has tocat moltíssims anys a Can Barça, més primer entrenador, més ajudant, on et veuries?
Jo crec que m'agradaria més és un tema més formatiu, que és el que he fet aquests últims anys, però bé, sempre depèn del que et plantegin, del projecte i de les opcions que puguis tindre, no? Però en principi m'agradaria més això, no? Però veurem.
Obert a tot, eh?
Obert a tot, si no hi ha problema.
Molt bé. T'hem convidat sobretot perquè suposo que estàs al cas, no?, d'aquesta primera volta que ha fet el Barça de Xavi, i ens ha recordat moltíssim a grans primeres voltes del Barça, i la més bèstia és aquell 55 de 57 amb tu, amb el Tito Vilanova, amb tot l'estaf tècnic, no?, amb tots aquells jugadors que hi havia aquella temporada. Ara la recordarem. Però primer, què t'està semblant el Barça de Xavi, aquesta primera volta que ha fet? Suposo que l'estàs seguint.
Sí, naturalment. Bé, vull dir, al final, quan comences un projecte, diguem-ne, amb moltes cares noves, amb il·lusions renovades, sempre és difícil, sempre és complicat, no? I la realitat és que els números parlen per si mateixos, no? Fer 50 punts de 57 és molt i molt complicat, és molt i molt difícil de fer-ho, no? Tots sabem que en aquest club és complicat, és difícil, a més de guanyar t'exigeixen, doncs, que ho has de fer d'una determinada manera, és complicat. Però jo crec que té moltíssim mèrit el que està aconseguint el Xavi de moment, no?
Fer 16 victòries de 19 partits, no?, ha de tenir mèrit, no? Alguna cosa has de fer bé, no?
Exactament, és que alguna cosa has de fer bé, perquè és una lliga tan competitiva com aquesta, guanyar 16 partits és molt complicat, és molt difícil, no?
Quina és la clau per fer voltes així pràcticament perfectes com la que vau fer vosaltres amb 55 punts o amb 50 ara la de Xavi? Vull dir, que és la motivació, que els jugadors no perdin la concentració, hi ha més un aspecte tàctic.
Bé, jo crec que influeixen, al final és un comú de totes aquestes coses que has comentat tu, no? I no ens oblidem que has de tindre, en moments determinats, has de tindre una mica la fortuna. Això és així, perquè de vegades hi ha partits et fan sumar punts, doncs, que a vegades dius, hòstia, doncs aquesta vegada potser no es tindria que haver sumat i els sumes, no? Però no hi ha cap mena de dubte que per sumar tants punts has de tindre molt clar el que jugues, com fer-ho, i tindre les coses molt, molt ben pensades, si no és impossible.
I t'està agradant com juga el Barça de Xavi, no? Perquè aquí, com deies tu, ens fixem en el sí. Què, que són els 50 punts, i també en el com, no?, que és com s'aconsegueixen aquests 50 punts.
Bé, jo crec que el que és important és la tendència, no? I crec que la tendència que porta l'equip cada vegada és millor, no? Per exemple, es parla molt de que és difícil, que no té continuïtat, o que durant els partits a vegades hi ha altibaixos. Això és molt difícil de mantenir, repeteixo, en un projecte nou, mantenir tots els partits 90 minuts al mateix nivell. Això és molt difícil. Evidentment, tot és millorable, però jo crec que en partits importants, a partits, el seu joc, el seu nivell esportiu ha sigut molt bo, i al final, i el que és molt important, de vegades que potser no ha jugat tan bé, ha guanyat. I això és molt important per un equip.
Clar, per tant, som una mica pesats, tant el periodista, el famós entorn, amb que s'ha de jugar bé, i que es valoren potser poc les victòries en partits dolents, o no?
No, jo crec que ja que és exigent, a més estem molt ben acostumats, portem molts anys disfrutant moltíssim, no? Aquests últims anys potser s'ha patit una mica més, perquè això, el futbol té aquestes coses, però jo crec que és normal que la gent exigeixi, no? I aquest club és així, i en certa manera aquesta exigència també fa que milloris i que l'equip vagi endavant, no?
És molt diferent la idea futbolística de Xavi que la del Pep, que tu també hi eres, o d'aquella temporada de Tito Vilanova?
No, jo crec que no, perquè al final, més enllà, a vegades la gent parla, doncs, que el sistema, no sé què, el sistema no té... El sistema, al final, és com comencen, com col·loques els jugadors, com comencen el partit, no? I al final els jugadors es mouen, no? Aquesta és la realitat, no? El que sí que és important és la idea, és la filosofia, és la manera que tu vols jugar.
Que això és l'ADN, no?
Això és l'ADN, per mi. I, per tant, tots els entrenadors, amb els seus matisos, amb les seves variants, al final poden jugar d'una manera, d'una altra, aquí, aquest allà, però la idea, el fet de dominar el joc a través de la posició de la pilota, crec que això és una característica comú a tots aquests entrenadors. No?
I és igual que es jugui amb 4-3-3, que vol dir amb 3 migcampistes, que amb 4-4-2, és a dir, aquesta nova fórmula de Xavi amb aquest quart migcampista, creus que és una variant? O...
Sí, però tampoc és nova, perquè es parla d'estar jugant en fals extrem. Bueno, això, per exemple, amb el Pep ho havien fet moltíssimes vegades, no? i també he vingut molt de debat, no? Que si la, moltes vegades era l'Iniesta, no? Sí. Jugava de fals extrem i a l'Alves feia una mica el que... A vegades el Barcelona en aquests moments, el sistema, no? Comença col·locat com 4-3-3, però després la gent es mou, l'extrem bé, i a vegades el Barcelona, en fase ofensiva, juga a vegades 3-5-2. A vegades, perquè un centrocampista ve aquí, en fi, i tot en fase defensiva no, però va, tot això és molt ric, tot això s'ha de treballar molt per fer això. Barcelona està aconseguint uns automatismes i una manera de jugar que no és fàcil d'aconseguir, i ho estan aconseguint, i sembla que ara han trobat una mica aquesta tecla, aquesta idea que els està funcionant i està anant molt bé.
Però és una variant, és una evolució del sistema o de la idea que teníeu vosaltres?
Sí, no és, al final no és un 4-3-3 estàtic. Al final el futbol és dinàmic, es mou, i al final el que vol el Xavi és buscar superioritats. Aquesta idea del futbol que té Barcelona sempre és buscar superioritats. A vegades la busques pujant, sempre són 11, o 10 jugant al camp,
sí, sí que és veritat.
O un puja o l'altre baixa, però has de buscar superioritats.
Sí, o un lateral, a vegades Valde, no?
Exactament, clar, intentant doncs no perdre una mica l'estructura, no? Repeteixo, el sistema pot variar, la ubicació pot variar, però el que no varia és la idea, és la manera de jugar, no? O aquest famós ADN que tothom parla.
Perquè vosaltres què fèieu exactament, te'n recordes?
No, nosaltres moltes vegades això es havia fet. És a dir, jo recordo moltes vegades que l'André jugava de fals extrem i això que fa en aquests moments doncs el Valde, per exemple, ho feia el Dani Alves, no? Per l'altra banda, no? Al final, què buscaves? La superioritat al mig del camp, que és així, no? Tu acabaves jugant en 3-5-2 de vegades, no? Això es havia fet, i a vegades més, perquè a vegades el fals nou també baixava, no? Però bé, al final, jo crec que és important que sigui dinàmic, que no sigui previsible, això és molt important, i crec que, repeteixo, que el Xavi està trobant la tecla, o està trobant el punt d'equilibri, aquesta és la paraula, l'altra paraula que tothom parla, no? Aquest punt d'equilibri que tenen que tindre els equips.
I t'agrada aquest quart migcampista, que ara són Gavi i Pedri una mica, no? Els que fan aquesta funció,
sí, t'agrada? Sí,
bueno,
sí,
i De Jong, sí, que és una cosa lliure, un ànima,
sí,
lliure.
No, a mi, jo crec que sí, perquè al final t'otorga, abans parlava de les superioritats, no? Generalment t'otorga superioritats a la mig del camp, que és on el Barcelona normalment cuina totes les jugades, sense perdre doncs aquest equilibri defensiu o sense perdre arribada a l'àrea, no? Que això és molt important.
Quan parlem de que ara hi ha un doble pivot, això tampoc és ben bé així, no? Vull dir, Busquets i De Jong...
A vegades també depèn dels canvis, depèn de la situació del partit o depèn del minut, no? A vegades, si vols ser una mica més conservador, sí que pots dir, bueno, doncs un interior que es quedi més, no? Però depèn molt de les característiques, no? Òbviament, quan juga Busquets i De Jong, és difícil que hi hagi un doble pivot, però De Jong té tendència, no? Marxar, però tot això, no? L'entrenador ho sap i busca l'equilibri entre els jugadors i la situació del partit també mana, no? Per tant, dir, no, és que hem jugat doble pivot, bueno, de vegades sí, de vegades no, però no crec que sigui definitiu.
De fet, des de fora, la sensació és que ajuda Busquets, no? Que està una mica més tranquil, sí, sí, Busquets, sí, no? Sí. Potser era el que necessitava un jugador de la qualitat de Busquets, no patir tant en transicions defensives, tenir una figura que l'ajudés allà.
És el que dèiem abans, que parlava abans de l'equilibri, no? Crec que es poden complementar molt bé. Primer, lògicament, el Busquets o els jugadors, la tipologia del jugador del Barcelona, el que no vol són grans espais. És molt important que el Barcelona jugui junt, i això ho està aconseguint, no? I després l'equilibri. Jo crec que quan el De Jong arranca, que és una de les seves virtuts, doncs l'equip té l'equilibri amb el Busquets, no? I això és molt important, un blat interior que pot compensar, no? Però tots aquests mecanismes, això, lògicament, el Xavi és el que treballa, és el que té interioritzat, i és el que fa que quan tot això funciona, doncs l'equip sigui capaç de mantenir aquest balanç ofensiu o defensiu.
Estem parlant amb Jordi Roura en directe aquí a l'estudi de RAC1 uns minuts, mentre seguim de coadull aquest Madrid 2 València 0. Això està liquidat ja, queden 5 minuts, Jordi. Si hi ha alguna novetat us ho farem saber i anirem a RAC1, però això està liquidadíssim. Sobre això que parlàvem, és que em sembla molt interessant un punt de vista d'un entrenador del Barça, no? Com has estat tu, que has format part de staff tècnics històrics com el de Pep Guardiola o el de Tito Vilanova. Aviam si m'explico bé. Ha mort aquest 4-3-3 que tots tenim al cap i que tan meravellós va ser durant tants anys? És a dir, aquesta figura del pivot únic defensiu i dels dos interiors que buscaven passadissos interiors i que entraven de segona línia, això amb el futbol actual ho hem d'anar passant pàgina i evolucionar-ho?
Al final tot evoluciona i depèn molt també de les característiques dels jugadors que tinguis, no? Jo crec que enterrar el 4-3-3 ortodoxa que hem vist sempre, no, vull dir, jo crec que hi haurà partits, hi haurà moments que potser el podràs tornar a veure, el pur, l'ortodox, els extrems, tal, tot obert, però bé, al final Una altra cosa molt important dels equips, i que a vegades ens passa al Barcelona, al primer equip o tots els equips inferiors, és la previsibilitat, no? Si és molt previsible, és complicat. I a vegades, amb aquestes posicions tan clares, tan definides, et fas previsible. I al final, el que complica la vida és que hi hagi mobilitat, és que sense perdre, repeteixo, l'essència, la idea de joc, però que hi hagi mobilitat, que busqui superioritats, que la gent es mogui, això és molt més difícil de defensar, no? Que el sistema pur i dur, no? Però, repeteixo, depenem molt del partit i del contrari.
A qui et recorden Gavi i Pedri, si t'ho pregunto? Tu que has vist tants jugadors formatius al Barça.
Bueno, és difícil, no? El Pedri no descobreixo res, vull dir, té moltes similituds amb l'Iniesta, no? A vegades sembla que es para el temps, no? Sembla que té temps o que surt de situacions que dius, ostres, pues sí, sembla que tothom vagi més a poc quan ell té la pilota, no? I això...
Això és que està jugant a futbol amb el cap més que amb els peus? M'entens o no? Que és tan intel·ligent que va per davant de la resta de futbolistes?
No, sí, evidentment. Evidentment té les condicions tècniques per poder fer el que el servei li diu, no? Però té la capacitat de veure el retrovisor, no? De veure una mica la situació del joc en cada moment, de parar, de donar pausa, i això amb un nano de 19 anys... Això és extraordinari, no? I el cas del Gavi, pues el Gavi igual. Nosaltres, jo el vaig fitxar quan tenia 11 anys i si li sumes això, doncs té un caràcter especial, competitiu, amb un nano, no sé si té 18 anys, no?
Sí, 18.
I això crec que el Barcelona té que estar satisfet i content, perquè al final té un equip molt jove amb un marge de millora espectacular.
Què li vas veure a Gavi amb 11 anys? Quan dius, vinga, cap aquí.
Bueno, primer de tot, amb 11 anys sempre és un mal obert, eh? No, tu, si algú et diu, no, és que jo ja vaig veure... No, t'enganya. Tu, realment tu no saps mai. No?
Però alguna cosa ara, vas veure, per portar-lo.
Tu veus coses. Nosaltres, a mi m'arriben informes dels nostres scoutings que hi ha un jugador especial allà. Clar, amb 11 anys és complicat, o 10 anys que tenia en aquells moments. Bueno, jo agafo l'avió, em vaig a Sevilla, i bueno, quan el veig dic, hòstia, pues, al final tinc que aprendre què s'ha de fer. I s'ha de fer ràpid, perquè quan sorgeix un jugador d'aquests, tots els equips d'Espanya i fora estan allà. I per tant ens va molt ràpid, jo vaig veure clar i és això que dius, no saps ben bé què, però tenia aquest temperament, jugava diferent d'un nano de 10 anys, no? I això ja tenia alguna cosa especial, no? I ara tothom parla del temperament, del caràcter, no sé què, però és que a més té unes condicions tècniques boníssimes, com orienta, com rep entre línies, està millorant l'arribada, etcètera, etcètera. Té molt de marge de millora encara.
Li vas cordar mai les botes en algun partit?
No, això ho ha fet sempre. És un nano de carrer, és un nano molt valent. Recordo un partit, feia un mes que havia arribat aquí, es va trencar, li van obrir es va tirar per allà en cap, i tranquil, home. Però bueno, aquest temperament, això al final és el que... Aquesta valentia és tan important quan jugues amb un equip de nivell, quasi tant més que les característiques tècniques.
Et podies arribar a imaginar que amb 18 anys hauria jugat un mundial de futbol, estaria el primer equip consolidadíssim?
No, és el que dic jo, quan firmes un nadó amb els anys, repeteixo, ningú sap què passarà, no? Quan, amb els anys que jo anava veient l'evolució, sí que pensava que podia ser un jugador important. Després, la realitat és que el club ha passat uns moments complicats i això, en certa manera... És una mica el que em dóna satisfacció des d'un punt de vista personal, no? L'equip ha tingut uns moments complicats, s'ha hagut de mirar baix, i quan s'ha mirat a baix, resulta que hi havia...
Valde, no, també?
No, Valde igual, van firmar, l'Anso també...
L'Eric el va tenir, també? També. Clar, abans de marxar al City. Tots, sí.
No, i els que estan fora, que aquella franja de 16 anys que a vegades és incontrolable, no? I el que és més important, encara hi ha jugadors per sota... amb moltíssim nivell i molt importants que jo crec que els propers anys també començaran a treure el cap, no? Per tant, home, jo crec que això és un llegat extraordinari i una satisfacció enorme per mi, no? Perquè jo els veig, tampoc em pensava que anés tan ràpid, aquesta és la realitat,
no? Sí, no? I que ho fessin també, no? Una cosa és que arribin, però l'altra és que es consolidin, perquè sí, Valde sembla que hagi jugat 20 anys al primer equip.
No, exactament, no, ja, i a més el Xavi els està donant la confiança, però això a vegades la gent et pregunta, com pot ser que tan joves això és una mica, estan acostumats. Això és la formació, això és la Masia. Estan acostumats a un nivell d'exigència, estan acostumats a una certa pressió, entre cometes, dintre de la seva edat. I jo crec que això fa que quan tenen que jugar amb el primer equip ho facin amb més naturalitat que no potser un jugador que no està acostumat o no ha viscut el que és el Barcelona.
És Jordi Roura, avui acompanyant-nos en directe aquí al Tu Diràs. Ara anirem a recordar aquella temporada històrica dels 100 punts que va compartir al costat de Tito Vilanova, i de seguida també obrirem tertúlia i cantarem al final del Madrid, que està guanyant 2-0 al València al minut 90. Fem una pausa, un minut i mig, i ara seguim aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Parissé. Vols provar el que se sent jugant amb una pala de pàdel professional shooter? Millor control.
Sistema antivibració. Les pales de shooter pàdel són fetes aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, amb materials de màxima qualitat. I amb el nostre sistema de producció digital les pots personalitzar. Més informació al web shooterpàdel.com.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com el 70% en la segona unitat amb tonyina clara, albo en oli d'oliva, lot de 6 llaunes, si en compres 2, el segon lot surt a tan sols 276 euros.
I recorda que ara amb les teves compres de xarcuteria t'emportes fins a 25 euros de regal per pròximes compres.
Hipercor i el supermercat El Corte Inglés.
A la botiga web i app.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llo. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
I les 11, aquí seguim en directe al Tu diràs amb en Jordi Roura, que avui ens acompanya per valorar aquesta primera volta històrica del Barça. Ja tenim per aquí l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Bona nit. La Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit. De seguida també amb el Marc Guillén. Deixeu-me anar un moment a RAC més 1, que és a punt d'acabar aquest Madrid 2, València 0.
És evident que els jugadors no poden rendir, per més bons que siguin, al mateix nivell, però en un Real Madrid i un futbolista com ell...
Asensio fora! Asensio, que s'està agradant, que està buscant fer el doblet, deia Joan.
No, això... que és increïble el contrast, no? Un futbolista que ara mateix ni juga ni se'l troba a faltar pràcticament, i abans era el jugador més en forma del Real Madrid. Jo crec que això és el que pot marcar també la carrera dels jugadors i la de Valverde, que no el matarem ni molt menys, encara és jove, però si ell és capaç de ser constant en aquest rendiment, doncs òbviament podrà jugar a la màxima elit durant molts anys.
Sí, però tu com bases el tema Valverde? Més potència física, la velocitat, el recorregut que té, que es pot adaptar al mig, que tècnicament no és un superdotat, però es defensa bé. Però clar, quan baixa el to físic, que és ser una de les millors armes que té, doncs es nota moltíssim. Encara hi ha altres jugadors que també estan baixos de forma, però
no depenen
però,
tant,
no depenen tant de...
Final del partit. El Santiago Bernabéu, tot i la cara d'Ancelotti, han guanyat, eh? Sí, encara sí. Que el semblant de l'Italia indiqui el contrari, el Madrid ha tret els 3 punts, Real Madrid 2, Asensio i Vinícius, València 0.
Hem vingut als del Tu diràs, per sentir també com cantàveu al final, més enllà d'aquella polèmica que hem explicat aquí al Tu diràs, d'aquella entrada criminal de Paulista. Ha passat alguna cosa més destacable en aquest tram final?
Doncs no, més a prop el Madrid fins i tot d'eixamplar el marcador, de marcar el tercer, amb alguna altra ocasió prou clara davant de la porteria valencianista, que no pas cap opció que el València li posés una mica d'emoció al partit. Feina té el València en intentar treure el cap d'aquesta zona cada cop més perillosa de la classificació, i el Madrid, jo diria que amb un partit prou solvent de l'equip d'Ancelotti, doncs ha guanyat i continuarà 5 punts per sota del Barça a la classificació.
Sí, com queda millor la classificació?
Doncs queda amb el Barça amb 50 punts i el Madrid amb 45, bueno, després d'aquesta primera volta de la Lliga.
Sí, La Reial tercera amb 39 i tanca la zona Champions, Atlético amb 34, molt lluny allà, Reial Societat i Atlético a 11 punts i a 16 respectivament del Barça. Per tant, sembla que la Lliga serà cosa de dos. A veure què passa en l'inici de la segona volta, que serà ja aquest mateix cap de setmana. Us deixo tancar aquí a RAC més 1. Gràcies, companys.
Fins ara.
Vinga, adéu-siau. Fins ara. Les 11 en punt. Tornem aquí a l'estudi de RAC1. El Tu diràs, també s'incorpora el Marc Guillén. Hola, Guillén.
Hola, què tal?
Tenim un convidat de luxe avui.
Sí, i tant,
i tant. Ja ho veus, sí.
Això és important avui, eh?
M'ha agradat molt escoltar-lo, Maria, Anaïs, Marc,
quan
la idea és molt més important que el sistema, que la tàctica, no? Vull dir, intentar trobar forats, intentar que el rival no et reconegui, no? Futbolísticament és molt més important, i Xavi ho està trobant, no? És així, últimament, ho hem vist. Tu que eres a Sevilla, i per exemple, no, Anaïs?
Sí, jo crec que ahir vam veure un partit on el Barça es va sentir molt més identificat amb aquesta idea. Crec que la fórmula dels quatre migcampistes és, sense cap mena de dubte, la tecla que li faltava tocar a Xavi perquè les coses comencin a funcionar. I després el caràcter i l'ímpetu que van posar en un camp que jo no hi havia anat mai, al Benito Villamarín, i que em vaig quedar al·lucinant amb l'ambient de la gent, amb com apreten, com ho protesten tot, com s'aixequen tota l'estona. Al costat de Mestalla, més o menys, estaríem parlant d'una intensitat molt i molt bèstia i molt hostil.
Sí, Jordi, la recordes també?
És una afició...
Mora de Déu.
Sorollosa. És espectacular.
Està sent molt amable.
El camp és enorme.
És enorme, és molt alt.
Així és una sensació de... Apreten.
Però a més tenien... avui he sentit un periodista d'allà que explicava per què tenien com una mena de fixació amb Gavi, no? Que el tenien com... Bueno, com si els hi hagués fet alguna altra alta traïció.
Jo crec que això, Maria, forma part una mica d'aquesta corrent que circula últimament.
Amb... Perquè Gavi, quan parla dels seus orígens, no menciona mai el Betis i tal. Dic, home, vols dir que cal orquestrar tot això? És veritat, que són molt, molt passionals, el Villamarín, però va ser com una mica, no sé, una caça a Gavi.
I han aconseguit copiar-li una mica, no copiar-li, però a veure, el Sánchez Pizjuán també és un ambient, una litúrgia molt... molt profunda i molt intensa la que genera quan canten l'himne, i és veritat que en aquest sentit, doncs, el Betis ho ha aconseguit canalitzar també molt bé, i el moment de l'himne també impressiona bastant, però és un estadi complicat que no m'estranya que, tot i que el Barça fa, crec que són 11 anys que no hi perd, li tingui respecte, I ahir crec que es va retrobar una mica amb tot això, amb l'actitud, amb la idea, amb les intencions. Poder celebrar que per fi el Barça guanya els partits amb dos gols que van ser per mi dels dos futbolistes més erràtics del partit, perquè tota la resta van mostrar un nivell molt alt, i Rafinha i Lewandowski per mi no van estar del tot fins i van estar encertats de cara a porteria, i és la gran notícia.
Sí, sens dubte, i el Barça va fer, no sé si diu, un dels millors partits d'aquesta primera volta de la Lliga. No sé, Jordi, si estaries d'acord també. Ara costa recordar-los tots, però no, el sí, més complet, potser?
Sí, perquè al final, com molt bé comentava l'Anaïs, és un camp complicat, és un molt i molt bon equip, no ens oblidem, i per tant, doncs, sempre és un... A vegades la gent... Que no ha anat a fora de camp, és que has d'anar aquí, has de guanyar. No, escolta, si vas als camps contraris és molt difícil guanyar, no és fàcil, hi ha moltíssim ambient, és difícil, i el camp del Betis és un camp tradicionalment complicat, difícil, malaurat tots aquests anys de bons resultats, però és difícil i complicat. Per tant, hi ha que donar-li valor, i jo crec que el Barcelona és d'aquests partits que va mantenir el nivell pràcticament durant tot el partit. La desgràcia del gol, que potser és el que al final et complica una mica els últims minuts, però que el Barcelona va juntar el bon joc, la idea que abans parlàvem, però també amb una actitud fantàstica.
Aquella que corren enrere a tots, eh?
Com van replegar, com van anar, i això doncs, l'equip té gana, no? Vull dir, la gent després, millor o pitjor, però, i això és molt important, no?
Es pot comparar aquest Barça amb aquell vostre de la 12-13 o no? És incomparable?
No, perquè és difícil, perquè aquella temporada també van succeir coses... molt complicades, va ser un any molt difícil, i per tant, jo crec que comparar equips o comparar no té massa sentit, perquè cada temporada o cada equip té les seves característiques, no? És difícil de comparar-ho, no?
I com es fan 55 de 57 en una volta? O sigui, com... m'agradaria saber, tu que estaves allà dintre, com mantens endollat l'equip perquè estigui, no, concentrat, precís, en defensa, en atac, havent-hi Champions pel mig, perquè en una primera volta hi ha la lligueta de la Champions que distreu, vulguis o no, perquè és la Lliga de Campions, no? Havent-hi compromisos internacionals, perquè hi ha tres aturades, setembre, octubre i novembre, és a dir, és una barbaritat empatar un partit de 19 en una lliga, en aquella que era molt més competitiva, recordo, no? Un Madrid molt competitiu, amb la resta d'equips...
No, durant moltes temporades, tu si perdies un partit o dos, empataves un, no guanyaves la lliga. Ja havia volat. Això té un grau d'exigència terrible, no? Bé, la veritat és que...
Però és un compromís del grup?
Sí, evidentment, això és innegociable, no? Però a més, bueno, has de tindre tot molt ben planejat, has de tindre totes les coses molt ben estructurades, i repeteixo, hi ha partits que has de tindre aquell puntet, perquè, no sé, recordo, crec que va ser el camp del Sevilla, que anàvem perdent 2-0, vam remuntar i vam guanyar, no? Al final, home, d'acord, segurament van prendre les decisions que hi havia que prendre.
Necessites aquell punt.
Ah, exactament, però a vegades l'experiència no surt bé. Al final, per fer una cosa d'aquestes, has de treballar molt, has de tindre tot molt ben organitzat i has de tindre un pèl de fortuna.
Mira, vaig a recordar ràpidament els resultats d'aquella temporada 2012-2013 a la Lliga, la primera volta. La Lliga comença amb un Barça 5, Real Societat 1, una bona golejada per estrenar-se. Llavors hi ha un Osasuna 1, Barça 2.
Que recordo, en aquest partit van expulsar el Tito, que la primera,
crec
que
el debut
allà crec que l'expulsen per no sé què, i també anàvem perdent, i al final vam remuntar, vull dir, al final i això quan...
Sí.
Quan
no, anaves empatat.
On anava empatat,
marca final, Puyol 1-0 i t'empata el Xoricastro 1-1 i després...
Clar, vull dir, al final per aconseguir això hi ha una sèrie de partits que has de fer alguna cosa especial i això et reforça, no? Aleshores agafes amb brancida, no? Però és complicat.
Va ajudar, sí.
Punts,
després, Osasuna 1, Barça 2, sempre s'ha de patir a Pamplona per guanyar. Barça 1, València 0. Ha d'haver-hi victòries així, no? També per la mínima. Getafe 1, Barça 4. Barça 2, Granada 0. Sevilla 2, Barça 3. Aquest és el que remunteu.
Aquest va ser un punt d'inflexió important. Perquè, com abans també comentaves, Anais, el camp del Sevilla és un camp apreten moltíssim, tu vas perdent, crec que la segona part anaves perdent 2-0, i al final remontes, no sé si al final marca l'últim el Villa, que remonta, no, però remontes això, esclar, això et dona una confiança.
Sí, Villa el 92.
Et dona una confiança.
I Fàbregas el 88.
I Fàbregas va marcar, clar, vull dir, esclar, això et dona una creure amb el que fas, l'equip agafa confiança, i això és molt important. S'han de donar aquests resultats, si no és molt difícil.
Després arribem a la jornada 7, que és l'única ensopegada. Camp Nou, Barça 2, Madrid 2. A més, aquesta fa mal, perquè sigui l'única ensopegada de la primera volta a casa i amb el Madrid, no, aquesta fa mal.
I recordo...
2-2.
Exactament, 2-2, sí.
Sí, sí, dos de Messi i dos de Cristiano, a més van marcar. I a partir d'aquí ja és el festival del Barça fins a la jornada 19. Sí. Depor 4, Barça 5. Una bogeria de gols, no, a Riazor, gols...
Sí, el record, un partit. Aquest partit extraordinari, que vull dir allò que dius, bueno, anem a per tot.
Anem a l'atac, no?
Tira a l'atac i, bueno, i al final...
Diria que hi havia algun gol extraordinari de Messi.
Sí, el recordo. Crec que va marcar Pedro també algun gol anant a l'espai. Sí,
no,
que sí.
No? Alba, Tello...
Ah, Tello, no Tello.
I hat-trick de Messi. Tello, és i hat-trick de Messi, sí, en aquest partit.
No, va ser un partit també que Riazor, ara, malauradament, no. Però Riazor, un altre camp...
Duríssim.
Amb un ambient sempre ple, vull dir, espectacular, Riazor.
Bé, aneu a Vallecas 0-5, a Vallecas. Sí. A casa 3-1 amb el Celta. A Mallorca 2-4. A casa 3-1 amb el Saragossa. Sí. Al Ciutat de València 0-4. A casa 5-1 amb l'Atleti de Bilbao. És que hem recitat 5 jornades amb golejades del Barça.
I és que a més aquella lliga no té res a veure, no vull dir que aquesta no sigui competitiva, ara sí, però crec que en aquells moments aquella lliga tenia un nivell que era molt més alt que la lliga actual.
Amb
Messi, amb Cristiano Ronaldo, hi havia una competitivitat molt bèstia que ara mateix penso, és una opinió personal, que anem a escassos d'aquest tipus de perfils que et posen al mapa una mica.
Venies de moltes lligues, de molts punts.
Exacte.
I és això, estaves exigit a guanyar-los gairebé tots. Jo abans li preguntaves similituds, és veritat que no, jo crec que no es poden comparar mai els equips, no. Però sí que jo li veig una similitud, o una de les coses que jo crec que és molt important per fer tants punts, per raons molt diferents, però aquest Barça actual té molta fam perquè no ha guanyat res, està començant, són joves, etc. I el Barça d'aquella temporada, del Tito, és veritat que venia de de guanyar-ho tot, era un superequip, però l'últim any havia guanyat, l'últim del Pep, havíem perdut la Lliga. Canvies l'entrenador, s'accessis una mica...
I la Champions amb el Chelsea d'aquella manera, recordes?
Per això, que és un equip que ve una mica picat, no ha acabat de fer a nivell de títols una bona temporada amb el Pep, canvies l'entrenador i jo diria, no sé si, que els va aconseguir... a motivar, a dir, va, nanos, ara hem de demostrar que no hi ha el Pep, però que guanyem
no,
i més.
Vull dir, al final és el que comentava abans, no? per sumar tot això s'han d'alinear els astres, no? Has de tindre tot i a més has de tindre algun punt extra que per aconseguir tot això, no? I el que és el que abans comentaves tu, sobretot al final de la Lliga, no? Quan tu pràcticament tens la Lliga guanyada,
dir, va,
mantenir el nivell és difícil.
Anem a fer el 100? Va, va, nois, no? Vinga, va, no?
Ara els hi dèieu, això els hi dèieu.
Sí.
Els hi vau posar.
Bueno, aquestes coses, a aquest nivell...
Ja es pot dir, ara ja es
pot dir.
No,
aquest nivell és que no cal dir-les. Saps què vull dir? No cal dir-les perquè tothom...
Tothom en parla, no? Clar.
Tothom sap perfectament.
Fèieu challenge també, Jordi? Aquestes coses que fa el Xavi.
Els hi donàveu premis si feien 3 gols abans de la mitja hora o...
Exacte, hi havia algun tipus de...
No, hi havia celebracions perquè...
Es celebrava molt,
De la litúrgia es celebrava molt, que és important.
Dinars a la Masia i a la ciutat esportiva i aquestes coses, assados, no?
Tot el que calgués, que això és important fer-ho, però no, això no. Fins aquí, això de moment, això ho ha fet el cas.
Si no els hi van marcar, si no els hi van marcar ells lo dels 100 punts, jo crec que sí que, com ell diu, doncs l'equip s'ho va marcar. El tema es va picar una mica, es va marcar l'objectiu al final.
Tornem a lo de les circumstàncies.
Sí, i la malaltia del Tito suposo que va ajudar moltíssim.
El Tito no estava... jo portava 3 o 4 mesos dirigint el primer equip, és una situació complicadíssima.
Ja.
I bé, jo crec que la gent, doncs, ara diu, bueno, va fer el que va poder, sempre fan el que poden, però hi ha una situació especial, jo crec que tothom doncs, va anar al límit, no?
I hi havia un punt més, no?, de compromís al que és habitual, per la part humana, no?, segurament, Jordi.
No, segur. I després li recordo el partit de Lliga Madrid, que vam quedar, si no recordo malament, vam perdre 1-0.
2-1.
O 2-1.
A la segona volta, per 2-1.
I a l'últim minut, o els 30 segons, crec que és l'Adrià, no? Una jugada.
Oh, sí, que la té per fer.
És que és una... No, la té per fer, no. És que... És un penalti de jutjat de guàrdia. Però de jutjat de guàrdia, que és que dius, ostres... No passa res, i continuem, i s'ha acabat, no? Però vull dir... I ara, aquesta ja ganó la Liga, però... el tema és que
ja.
És un penalti claríssim, ja. Això és
un... no la recordava. Ens hem quedat a la jornada 15, veníeu de golejar moltes jornades, i a la 15 aneu al Villamarín i casualment m'he guanyat 1-2, com ahir el Benito Villamarín, patint també una mica.
No, i tant.
Després, jornada 16, Barça 4, Atlètic de Madrid 1. Jornada 17, Valladolid 1, Barça 3. Jornada 18, Barça 4, Espanyol 0. I arribem a la jornada 19, que aneu a la Rosaleda. Això era un 13 de gener del 2013. Tu recordes com va acabar aquell partit que tancava la primera volta amb 55 punts de 57 a la Rosaleda?
No ho sé, perquè crec que amb el Màlaga també després ens vam enfrontar, que estava l'entrenador, era el Pellegrini. Mm-hmm. Crec que també ens vam enfrontar, els vam eliminar en Copa. I ara no sé si era el Copa o era Lliga, no sé quin resultat
va fer.
Sí, senyor. Però vam jugar en Copa, també.
Sí, senyor. Vam jugar a la Copa.
Que era un gran Màlaga, que tenia
les Cazorles... No, un equipàs, és el que deia, un equipàs al Màlaga.
Vam jugar a la Copa i et diré que al Camp Nou vau quedar 2-2 a l'anada i vau haver d'anar a la Rosaleda a rematar la feina.
Vam rematar allà, sí.
I la vau rematar allà.
Sí, sí.
A la Copa vau guanyar 2-4, sí. A la Rosaleda, però a la Lliga, mira, ens ho narrarà el Pou. Fa 10 anys, perquè és el 13 de gener del 2013, per tant, fa 10 anys clavats, el Pou tancava així la transmissió.
Ha xiulat al final del partit el senyor Delgado Ferreiro, Màlaga 1, Barça 3, els gols del Barça, de Messi, de Cesc i de Thiago. Partidàs del Futbol Club Barcelona a la Rosaleda. Partidàs de dalt a baix, control, domini, jerarquia, qualitat individual, qualitat col·lectiva i 3 gols. El Barça ho ha fet tot francament bé i acaba la primera volta del campionat de Lliga. Molta atenció a aquestes xifres, molta atenció a aquests números, que són fàcils d'explicar però molt difícils d'aconseguir. Hi havia 57 punts en joc en aquesta primera volta, 57. El Barça n'ha guanyat 55. 55 punts de 57 possibles al Barça de Tito Vilanova. És a dir, una primera volta pràcticament perfecta. tots els partits guanyats menys l'empat a 2 del Camp Nou contra el Real Madrid. A banda d'aquest empat, la resta són victòries. I jugant a futbol molt i molt bé i demostrant una superioritat absoluta respecte als rivals. Aquest Barça va com un coet, i que duri, perquè ens ho estem passant tan bé, però tan bé. Fem una pausa i de seguida tornem.
No, seguim, eh? No, encara el Pou em podrà fer una pausa ara, 10 anys després. Què sents quan escoltes aquestes coses?
Quan, jo crec que quan estàs en això que diuen el fragor de la batalla, igual a vegades no és conscient, no? Perquè en aquesta dinàmica de partit, partit, dimecres, partit, 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 a vegades perds una mica de rumb el que fas, no? Ara ho estava sentint el Pou i dic, home, va... És increïble, no? Al final, fer 55
feia,
punts...
Fèieu gaudir la gent, deia, sí, no, deia que jugàveu meravella, no, control, domini...
El que et dic jo, no? Que tenies tan interioritzat el que teníem que fer, com ho fèiem, quan apretàvem, quan no, quan... Ho tenim tan clar que al final anava sol, no? I a més, és el que dic jo, anava retroalimentant, no? Tenies tanta confiança, jugaves tan bé, veies que tot anava, i a la bola es anava fent gran, no? I bé... quan sense això, doncs, bueno, pues orgull, satisfacció, i bueno, hem marcat una època, no?
Permets que escoltem el Tito valorant aquest 55 no, de 57, i recordem el que deia fa 10 anys el Tito. Tito Vilanova explicant què sentia ell com a primer entrenador després de guanyar la Rosaleda 1-3 i tancar aquesta primera volta històrica a la Lliga. És la millor de la història de la Lliga de Primera Divisió.
No, la verdad que estamos muy contentos a hacer en esa primera vuelta 57 puntos, hacer 55, la verdad que es una pasada haber ganado 10 partidos seguidos fuera de casa, venir hoy aquí contra el Málaga y lógicamente estamos contentos, sí. No sería posible si estos jugadores, que como os hemos comentado muchas veces, han ganado tanto y tantos títulos, no quisieran seguir ganando, no tuvieran la ambición de seguir ganando. Al final, como he comentado otras veces, para conseguir hacer los 55 puntos en muchos partidos hemos tenido que sufrir, nos ha costado. Al principio de temporada algunos los ganamos al final, pero las ganas del equipo de jugar bien, de ser dominadores en todos los campos, de esa ambición por seguir ganando es la clave, no hay otra. No, sabemos que no somos invencibles, sabemos de la dificultad, lo que nos cuesta. Hoy el partido del Málaga, el Málaga te hace correr, si no estás muy atento, si no estás pendiente de los jugadores que se quedan en posiciones intermedias, te pueden complicar y te pueden complicar mucho. Sabemos que todo también lo que conseguimos también es por su esfuerzo y, como comentado antes, por sus ganas de ganar. En el momento que bajemos un poco ese nivel, perderemos y perderemos bastantes partidos. Se trata de seguir manteniendo el nivel, invencibles no, okay. Pero sí que es verdad que lo trabajamos para ganar.
Invencibles no, pero sí que van a mantener el nivel, sí. Fa il·lusió, no? I una mica tristesa sentir el Tito Vilanova, suposo que tu també. Sí. Jo crec, sí, tu el coneixeràs molt més, però és dels millors records i llegats que va deixar el Tito. Jo crec que per molts aficionats del Barça és aquella temporada, aquell futbol, aquells 100 punts, aquest registre, no? I això ja quedarà per la història, no?
No, evidentment és va ser un any, repeteixo, amb totes les connotacions que hi va haver-hi de totes les enfermedades especial, no? I el fet d'haver fet aquests registres tan extraordinaris i el que abans comentàvem, no? I la forma d'haver-ho fet fa que, evidentment, pues, sigui una lliga, va ser una lliga històrica, no? Va ser algo, pues, que quedarà allà pel club, no? I això, bueno, tens aquesta satisfacció i també aquesta pena, no? Que les coses van acabar com van acabar.
10 anys han passat, eh? Sembla mentida, eh? Han passat volant el temps, eh? 10 anys. I com es fa perquè a la segona volta arribeu als 100 punts, això? Hi ha un moment que li has de dir als jugadors, va, tu, com va, apretem, que ho tenim. Vull dir, què ha de fer Xavi? T'ho poso en l'actualitat. Què ha d'intentar fer Xavi perquè es mantingui aquest nivell? Vull dir, és possible tornar a arribar als 100 punts?
Sí, clar que és possible. Estan amb els números. Es registra, és absolutament... Bé, al final, torno al que et havia dit abans, no? Jo crec que hi ha que mantenir l'atenció. Hi haurà partits difícils, i hi haurà algun partit que marcarà la tendència. Aquest partit complicat, difícil, que sembla que no sé què, si el treus, això és el que et acabarà donant confiança per seguir amb aquests registres, no? Després tu pots guanyar la Lliga i no fer aquests registres, perquè això és, no, tampoc cal, no? Al final, abans ho comentàvem molt, no? Al final, home, està molt bé, no? Fer 100 punts, i si pots fer 120, millor. Però aquí, al final, del que es tracta,
el que vols
és guanyar el títol, no? I per tant, escolta'm, segurament que hi haurà moments, sempre durant la temporada hi ha moments que es complicaran les coses, segur. Aleshores, la manera en què tu superes aquesta adversitat, el que sigui, lesions, un resultat dolent, no sé què, depèn de com ho gestionis, això és el que et marcarà la diferència.
És que a mi fa la sensació, no sé, també a vosaltres i al Jordi, que aquesta plantilla és una mica més justeta en quant a... és que no vull dir qualitat, però sí...
experiència i bagatge.
Sí, sí, bueno, pinta-m'ho així, clar. És que éreu Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Cesc, Pedro, Messi, Thiago, Alexis, Puyol...
No, això era teníem un equip extraordinari.
Era brutal, això. Adriano en plenitud, que et feia de tot.
Un equip extraordinari.
Song,
jugava de central. Un equip extraordinari.
Pinto.
Però repeteixo el que comentava abans, no? La persona, evidentment, és impossible. La persona actual no té el bagatge que tenim nosaltres, perquè nosaltres tenim un equip consolidat, evidentment no el té. Ara que té la persona? Juventut de Mino Tesoro, la persona té tres o quatre nanos de la Pedrera nostres, firmats per nosaltres, que han arribat a dalt, que tenen 19 anys, que estan demostrant que tenen una qualitat extraordinària, i la persona, si està fi i va reforçant l'equip com ho té que fer, en el moment adequat, i tenim sort, no pot tindre un equip molt jove per molts anys, perquè el marge de millora que tenen aquests nanos és extraordinari. Que quan vingui un moment complicat, doncs, potser no sabran reaccionar, doncs, entrin de la normalitat. Al final és igual si fa 100 o fa 150 o fa 90. Hi ha que intentar guanyar la Lliga, no? I jo crec que això que evidentment és un problema, perquè són joves, tenen 19 anys, home, jo crec que és una de les grans notícies o una de les grans coses extraordinàries que té el Barcelona en aquests moments.
Jo crec que també, perdona, que el Barça hi passa la vida també molt, però en aquest cas amb el Barça, quan jutges una cosa amb els ulls del present, no ser tan generós com quan jutges el passat, perquè inevitablement al passat tens record i tens sensacions i guardes sobretot les sensacions bones, els moments bons, la petjada que deixa aquell equip.
Espera, Maria, que no et sentim del tot bé. A veure, poseu-li el micròfon bé, eh? Ah, jo pensava que era un error dels meus cascos. Dic, no estic sentint bé a la Maria. No, és que els oients, a veure. No, a veure, no funciona. A veure, aquest.
Hola.
Ara, aquest, boníssim, com un tro. Digues, perdó.
No, res, això que estava dient, que crec que el Barça actual pateix una mica de la poca generositat a l'hora de jutjar-lo, que sí que es té inevitablement amb el Barça d'èpoques passades, on sobretot guardes els records i les sensacions i els moments més positius. És a dir, jo estic segura que aquella temporada dels 100 punts també hi van haver moments de crítiques, de dubtes, de disparar jugadors, d'assenyalar el cos tècnic, de... potser no tants com ara, però en el pas del temps, doncs aquelles coses van quedant una mica enrere i ara... el record d'ara el tenim molt més fresc. Jo crec que som una mica més exigents i més contundents, potser, jutjant el Barça d'ara, que no dic que hagi de fer 100 punts, però estem parlant de que està fent uns registres molt similars. Mm. I, en canvi, l'estat d'opinió al voltant de l'equip actual és com...
Que li falta
sí, però,
el com,
sí, però
li
és que no ens arriba, no arriba,
vegades,
no arriba, sí, no hi ha sí, prou sí. D'això, no hi ha prou qualitat.
Jo crec que
prou...
això, com molt bé dius, Maria, això forma part de la idiosincràsia d'aquest club i de la gent d'aquest club, no? Al final, com molt bé dius tu, aquella temporada van tindre problemes també, eh? I també hi van haver crítiques, hi van haver moments de dubtes i ai, no sé què, vull dir, al final, i és veritat que només a toro pasado que diuen, no? Doncs les coses sempre tendeixes a veure-les millor, no? Però sempre hi ha problemes i aquest any, repeteixo, n'hi haurà. Hi ha hagut i n'hi haurà, segur que hi haurà moments. I després, bueno, al final la cosa és com ho superes i com tires endavant aquests moments. Això és així. I el que parlàvem abans, el tindre jugadors tan joves és una cosa extraordinària pel club, però bueno, potser quan en aquests moments doncs la joventut potser l'estarà una mica, ja ho veurem. De moment no, i de moment el que estan fent és extraordinari. No?
Sí.
Jo crec que el factor Europa també juga un paper important. Mm. Perquè, clar, es dona la situació de que tu has fet una volta magnífica amb 50 punts i tornes a estar per segon any consecutiu a l'Europa League, no? Que són dues realitats paral·leles que xoquen moltíssim i que en aquells moments, doncs, no... Evidentment, no, ningú no es plantejava que aquell Barça pogués...
Era favorit, i si no es lesiona Messi...
Anava com un coet i anava directe a guanyar-la, aquella Champions. Llavors, clar... crec que són dues realitats paral·leles que provoquen que hi hagi un cert punt encara tensió i de pensar que el nivell de competitivitat de la Lliga doncs tampoc no és el que es respira a Europa i que el Barça doncs
paradògicament
no? Es troba que és líder d'una Lliga mentre està a l'Europa League.
Clar, és el que parlàvem abans, no, és que comparem una Lliga, no, es pot comparar cada temporada, cada any i cada equip té característiques i té situacions diferents, no?
Escolta, Jordi, abans de acomiadar-te i d'agrair-te moltíssim que hagis vingut en directe aquí a passar una estona de ràdio i a recordar, no?, aquella temporada 12-13 amb 55 punts de 57 a la primera volta, tornarem a veure l'Ansu Fati? Il·lusiona'ns, tu que l'has vist. És que patix, jo pateixo, hi ha molta gent que pateix perquè no, sembla que no acaba d'arrencar un altre cop.
També va tindre una aparició tan fulgurant que... va sortir i la gent es pensava, no, aquest nano surt i fotrà 6 gols. Aquest noi tampoc ho ha tingut fàcil. Aquest noi, recordo, nosaltres sempre el teníem, jugava sempre en una categoria superior, perquè jo no soc gaire man d'això, no m'agrada gaire, però a vegades hi ha casos de gent que pensem que és extraordinari que perquè sigui per un tema d'exigència tu fas que juguin amb gent més... Bueno, doncs, aquest quan era infantils, ja jugava en cadets, va jugar un dia amb infantils i en un partit li van trencar la tibia al peroné. Aquest nano, i es va tindre que recuperar i ho va passar malament i tal, no sé què, i ho va superar perfectament escolta, i ara jo crec que està en camí d'anar-se recuperant, té que agafar confiança i té que tornar-se a sentir bé. Ara dono la sensació que no el veig a vegades que, hòstia, que no li surt una jugada i ell mateix s'enfonsa una mica, no? Bueno, ara és una qüestió de confiança, de donar-li temps, d'anar-li exigint a poc a poc. Jo estic absolutament convençut que tingui un partit bo, que foti un parell de gols i que agafi una mica de confiança, tornarà a ser pues, el jugador que tothom recorda, no? Que tampoc era normal, no? Perquè realment que tot el que tocava ho fotia dintre, no? Tampoc és normal. Ara és un nano que tota la seva trajectòria, a part d'una qualitat innegable, ha tingut això. És una facilitat per fer gol espectacular a totes les edats del seu futbol formatiu, sempre.
Però bueno, arribarà, no? Tornarà, no?
Jo estic convençut que sí.
Potser el 10 li ha pesat una mica.
Segur que sí.
Sí, les lesions i les lesions.
El número 10.
És confiança. I tornem amb el que parlàvem abans d'anar. 19 anys?
Sí.
19 anys. No, ha jugat un Mundial, ha jugat a Espanya, el que tu vull, però 19 anys. Hòstia.
Una mica de marxa,
no? Ja que donar-li una mica, crec que es mereix que li donem una mica de marxa.
I tant que sí. Jordi Roura, un plaer, de veritat, i molta sort. A veure si et tornem a veure aviat formant grans futbolistes, sí, com has fet al llarg de la teva trajectòria a Can Barça, i si no, alguna banqueta d'algun equip.
Segur. Moltes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies, un plaer. Fem una petita pausa i de seguida segueix aquí a la tertúlia del Tu Diràs amb la Maria, l'Anaïs i el Marc Guillén. Seguim analitzant aquest Barça. I parlarem de Mercato, de la situació de Busquets i de Sergi Roberto. Ara que s'ha tancat el mercat d'hivern, hem de començar a pensar en la pròxima temporada.
RAC 1. El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITAcademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Canaletes, Gamper,
Estàs preparat per escoltar la història del Barça i descobrir-ne els secrets amagats a Barcelona? Una basílica amb l'escut del Barça, més que un club, i molt més. Escolta Spotify, el nostre nou podcast, El Museu a la Ciutat, i coneix la resta de la història al Museu del Barça.
Bona nit. En els tres sorteig del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
563, 927 i 204.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts de 12. Aquí seguim amb la Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí i el Marc Guillén. Molt interessant, Santi Jordi Roura?
Molt.
Sí, m'ha agradat molt, la veritat. I recordar aquell Barça de fa 10 anys. És que sembla que fos ahir el Barça de Tito Vilanova.
Comentari
d'Abuelo,
eh?
No, comentari molt gran.
Però ha passat ràpid o no? Ha passat ràpid.
Però han passat moltes coses,
Moltes coses, sí.
Pensa
últimament masses de les que un pot assumir.
Escolta, perdoneu un moment, ara seguim. Sou musicals o no?
Sempre.
És que estem pendents de Benidorm Fest perquè actua un company de RAC1, que és l'Albert Sorda, amb el Siderland. Allà a Benidorm hi tenim el Jordi Ramos. Hola, Ramos!
Hola, molt bona nit. A Benidorm, no, vull dir, estic al rovell de l'ou més absolut. O sigui, al pavelló de l'illa, aquí a la mitja de la grada, veient com estan canviant l'escenari de les FM, que són les que acaben d'actuar, i el Siderland, que
ja
estan muntant junts ara mateix.
Sentirem en directe el Siderland amb l'Albert Sort. A veure, Ramos, que això, jo de futbol, d'acord, de les competicions i les quarts i els semis, però d'això com va? Què estem fent aquí ara? Quarts, semis?
Ara semi, segona semi,
val.
Exacte, el dimarts va haver-hi la primera. Allà participaven 9, passaven 4 i 5 fora. Avui passa el mateix, n'hi ha 4 que es classifiquen i 5 que queden eliminats.
Val.
I els 8 que quedin, dissabte, es jugaran ser el representant de Televisió Espanyola a Eurovisió.
Val. Tenen opcions avui de passar a dissabte, al Siderland?
Doncs mira, francament, pel que estan dient, estan en la zona de dubte.
Val.
És a dir, que és molt important el vot que puguin tenir de l'audiència, perquè no ho sabem. És a dir, hi ha gent que sembla que sí que està clar que queda fora, n'hi ha dos o tres que està clar que queden dins, i ells doncs estan allà i... I bé, esperem a veure com va i com els hi surt.
Val. Ara els estem veient a la tele, el Sort i els altres dos companys del Siderland, que van actuar al Palau de la Música, recordo, aquest, l'Eix Nadal al Món.
Sí, més d'una vegada. De fet, els pobres han hagut d'actuar amb l'equip del Món a RAC1 més d'una vegada. I això és una cosa del currículum, que és una taca tremenda. Però mira on han arribat.
Sí, i bona, va dir. Mira, s'assuma el Xavi Puig, que és un malalt d'Eurovisió.
Sí,
Puig.
Molt. Hola, bona nit.
Què tal?
Bona
nit.
Com a expert musical.
Sí, què has dit, malalt d'Eurovisió o malalt? Has dit?
Malalt d'Eurovisió. Malalt d'Eurovisió. I el Damià López. Damià López és també vintage amb Eurovisió. O sigui, ell sap de l'Eurovisió dels primers anys, diguem.
No, està bé. Escolta'm, és important que ara veieu aquesta actuació tenint en compte que qui guanya és el representant que va a Eurovisió. Per tant, hem de veure si això, més enllà de que ens agradi o no ens agradi, pot donar vots arreu d'Europa.
Clar. Quina cançó fans, el títol?
Es diu Que esclati tot.
Que esclati tot.
Sí, és una cançó que parla del col·lapse. No sé si ho veu veure una sèrie que està a Filmin de Bafe, TV3, que es deia El col·lapse.
Sí.
I cada capítol era individual, parlaven de diverses situacions. Doncs aquesta cançó està basada en el primer dels capítols.
El súper, el del súper.
Sí. Llavors, ells sempre han explicat que la van compondre al menjador de casa seva i que això és molt important pel que veurem ara.
Compte, que venen.
Avui no van amb xandall.
Ara veurem.
A veure. Hola, Damià López.
Hola, què tal? Bona nit.
Bé, ara anem a, Maciel, Sergio Dalma.
Sí, sí,
Compte, va, que ja van a Televisió Espanyola. L'Albert Sort, company del món a RAC1 amb el Siderland, buscant un lloc a les semifinals.
Ep! Ja, estan tancats dins d'un cubicle que reprodueix precisament un menjador.
Sí, i van de, com de bé, de beix, de marró, no? De què?
Sí, 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 han abandonat
camel.
El
color camel.
Camel.
Sí.
Està fent servir
un efecte
com
de mirar
toca el baix,
en primeríssim primer pla, com si fos... Com si fos per crear una sensació, jo crec que com de claustrofòbia, no?
Ah, sí, 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 una mica sí.
S'ha de dir que ells han partit moltes vegades que fan moltes coses a casa seva, saps? Han gravat, han compost, moltes coses a casa.
Ah, sí. Anem a sentir el so bo de Televisió Espanyola, eh? Un moment, Ramos, a veure com sona la cançó, que esclati tot.
Que em nego a reaccionar al desastre. Que demà ja serà tard per salvar-me. M'he quedat sol, resistim a l'absurd. I ara no tinc ni present ni futur. Vull tancar-me a casa mentre el sol m'abrasa. Estic cansat perquè hauria de lluitar. Si tu no m'estimes, s'esgota el món.
Sona prou bé, ja t'ho dic, eh? Vull dir que Eurovisió en català sona prou bé, tu. Ara em vols, veuré caure el cel des del portal que esclati tot. S'enganxa aquesta tornada, no?
Home, sí, sí, sí. Que esclati tot.
Entenc que canten en directe,
sí,
no?
Sí, sí, sí. En directe, en directe.
Home, diu-hi en directe. Si això fos un
motor, que canviaria. Aquest és l'Albert, el de la guitarra, el de la barba, l'Albert Sort.
El baix.
Bé, és un baix, sí, un baix, perdó. És que no ho veig, no veig bé la tele, és un baix, no? És un baix. Des d'aquí està molt lluny la tele.
Que la Maria és experta musical.
Sí, la Maria sí, toca la bateria.
La televisió no, però... Veuré caure el cel des
del portal que esclati tot. Jo veig el públic d'aquest Benidorm Fest...
Entregat, eh?
No, entregat, sí, sí. Mira, 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 passant-s'ho molt bé, eh? Amb el Siderland.
Ara diran l'SMS on has d'enviar...
Ah, sí? Val, val.
Per votar-los.
Val, val, ara ho diré.
Gasta tot alguns calarons, parisen.
SMS es va? Això també és veritat, sí, eh? També... Sí, sí, sí. Ah, que pagui, pagui.
Has de fer caixa.
Ha de pagar, aquí.
Ha de pagar, nano.
Això és car, eh? Aguantar, vull dir, munta tot això.
Ja, 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 ja.
Bravo. Molt bé, molt bé. Ramos, què? La reacció de la gent?
A veure, aquí la gent, sobretot aquí al final, han estat saltant força, ara els aplaudeixen. Us he de ser sincers, no s'han aixecat especialment la grada, com ho han fet amb Blanca Paloma, que és una... Bueno, de fet, ja ella ja tenia la plaça assegurada, perquè ha fet una actuació amb una escenografia molt currada, amb una prodigi de la veu. També és una altra història completament diferent, perquè el Siderland el que volien era muntar una festa, fer que esclatés l'estadi, i res a veure amb aquella història més intimista, més passional, que era Blanca Paloma.
A mi m'ha agradat la posada en escena, jo, vull dir que opcions, per mi en tindran d'opcions.
Home, ells sempre havien dit que volien provocar una explosió, i jo crec que, déu-n'hi-do, el que hem tingut aquí, l'esclat considerable que hi ha hagut.
Damià, és eurovisiva o no? Aviam, com ho és això?
Home, sí que és eurovisiva la cançó, eh?
S'enganxa, no? Té una tornada enganxada.
Jo el que no entenc d'Eurovisió, que potser el Jordi m'ho pot resoldre, és com, havent tingut cantants de la qualitat, per exemple, de Julio Iglesias, no? O Pepe Vélez, per exemple, crec que va cantar amb Espanya, o Paloma San Basilio, etcètera. Com Espanya té una sequera des de l'any 69 que no guanya. O sigui, aquí estem parlant, estem a l'any 2023. Jo crec que no hi ha sequera de cap aquí.
Perdona, va fer podi, Chanel, va fer podi, no?
Però jo no estic parlant de... No estic parlant de podi, estic parlant de guanyar. Em sembla increïble que fa 50 anys que no guanyes i vas cada any. Com s'explica això musicalment?
Ramos, com s'explica?
No, musicalment, com s'explica? Sí, ja, però buscar un punt musical.
Jo crec que hi ha hagut mala sort, això és indiscutible. No, a veure, és un factor que juga... Vull dir que és evident, és a dir, per exemple, va haver-hi un any que Televisió Espanyola anava guanyant i l'últim país que havia de votar era Espanya, i els vots que va donar va fer que Espanya quedés segona. Vull dir que aquella vegada està a punt. Amb Anabel Conde l'any 95 va quedar segona, amb Mocedades l'any 73 va quedar segona, amb Carina va quedar molt bé, també va quedar segona, Betty Misiego va quedar segona. Vull dir que hi ha hagut moltes vegades que s'ha estat a punt de tocar i no ha arribat a passar. Llavors, hi ha altres factors, evidentment. A partir dels anys 90, quan entren tots els països de l'Europa de l'Est, de cop i volta, doncs, el vot es dispersa i es concentra molt als països que tenen, doncs, gustos culturals molt semblants, com pot ser, doncs, tota l'Europa de l'Est, tots els països eslaus, tots els països nòrdics, i durant uns anys, doncs, Espanya, Itàlia, França queden com una mica descol·locats, i ara sembla que, bé, s'està trobant, no? Perquè
tornen,
faltava que Televisió Espanyola tingués una aposta amb cara i ulls, i el Benidorm Fest sembla que està sent el camí. Per cert, pels que estiguin mirant la televisió o els que no l'estiguin fent, aquí al Benidorm Fest avui actuen tres catalans i ara ve el segon, que és el Fred García, l'exconcursant de Operación Triunfo.
Exacte. Aquest ja hi va anar, és un abusor, vull dir, ja no cal presentar-te una altra vegada, no? Si ja hi vas anar...
Bé, ell diu que l'altra vegada va anar amb la Maia, anava amb una cançó que no era seva, i que ara, doncs...
La relació no va acabar del tot bé...
Aquesta deu ser també l'altra...
El punt rosa.
Exacte.
Bé, anem a recordar les victòries d'Eurovisió. Una va ser el 68 amb Maciel. Gran cançó, la mia,
sí,
no?
Sí, segur que Uribarri hi era aquell dia.
Veritat, veritat. I, atenció, l'any següent sí. Torna a guanyar Espanya amb Vivo Cantando. Sí, sí.
Desde que llegaste ya
Salomé,
no vivo llorando.
Salomé, Salomé, Salomé. Cantando, hey.
Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando.
Clar, aquesta es devia fer a Madrid, no? Perquè venies de guanyar l'any passat.
Seguim el Tu diràs o...
Sí,
no?
On es devia fer això a Madrid?
No sé, Ramos, on es va fer la del 69, ho saps o no?
Al Teatre Real.
Ah, veus? Ah, molt bé. Sí, senyor.
Se'ls van gastar, eh? Vull dir, va ser com una operació de màrqueting del règim. El cartell del festival el va fer Salvador Dalí.
Hòstia, que bona.
Jo
per la marca... Parlant
de Dalí, Nina va actuar un any.
Sí.
Nina va cantar un any.
Sí, sí, el 89.
Sí, el 89.
Sí, senyor. Sí,
però
senyor.
No és Dalí, el que descobriu de Nina és Xavier Cugat.
Jo la directe al diàleg. Jo per la part que em toca només vull sentir una cançó d'Eurovisió, que és la d'un sabadellenc que es diu Sergio Dalma. Man. Això va ser el 91, Sergio Dalma amb Bailar Pegados va acabar quart, eh? A fregar el podi.
A Roma, no?
Sí, la Chinechitam.
Ah, molt bé, Ramos, molt bé.
Aquest any a Liverpool, eh?
La Eurovisió. Quan és això de l'Eurovisió?
Roma,
doncs és la setmana del 10 de maig. Crec que el semifinal són el 9 i l'11 i el 13 a la final.
Perdona, jo no tinc ni idea d'Eurovisió, però crec que hi ha un altre de Sabadell. Que
sí,
potser
el del
no
el
vol recordar perquè va fer un gall.
Ai, doncs,
també era de Sabadell.
Manel Navarro, sí.
Aquest també era de Sabadell.
Sí, és veritat.
Eh? Només te'n recordes dels que vols.
Home, ja ho va passar prou malament amb el... No ets fallant-la!
Com era?
Do it for your love.
No, com ho has fet ara.
Do it for your love. I se li va anar la veu amb un
poble. Una llàstima, quin patit.
Sí. Bé, alguna cosa més de l'actuació del Sidera? Quan hem d'esperar? Quan ho sabrem, això, Jordi?
Doncs, a veure, jo crec que una hora.
Una hora, eh? Val.
Sí. Doncs, ara, aquí està actuant el Fred. Quan acabi el Fred, vindrà Pico, que serà l'última. I després és quan obriran el torn de votacions.
Val.
Durant les actuacions llavors hi haurà un entreacte que la gent podrà votar i després sentirem primer la votació del jurat, que val la meitat de tota la puntuació final, i després el públic, que ja la meitat és un vot demoscòpic, que és una enquesta de 350 persones, i finalment l'últim 25% és els vots que faci la gent des de casa.
Val.
Doncs tot...
Pròrroga no n'hi ha, no, aquí?
No, no,
tornem d'aquí una estona, Ramos, a veure què fan el Siderland i, o algun dels catalans, val? Vinga.
Perfecte, aquí estarem.
Fins ara, fins ara.
Fins ara.
Puig, Damià, torneu, eh? Torneu després, a veure què guanyen, si guanyen o no.
Aquesta cançó de l'Alfred a mi m'agrada.
T'agrada,
sí?
Eh?
Sí,
a veure, mira...
Però les lentes no triomfen, no?
No, gaire. Per això m'agrada la lenta.
Anirem a publicitat, escoltant la cançó, ara tornem i de veritat que farem una mica d'esports amb el zoom del Marc Guillén i amb un joc que hem preparat a la primera volta amb el Molló i el Damià López. Vinga, fins ara.
El 5 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor. Toni Bou, Adam Raga, Busto, Gratarola, el liderat en joc. I torna al duel Emma Bristow, Berta Avellan. La catalana vol el Women's Trophy. Trial Indoor de Barcelona, el 5 de febrer, al Palau Sant Jordi. Entrades a rpmticket.com.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
RAC 1. Tots som 1. Diràs, amb Aleix Parissé. Our dreams are falling and grapevines are crawling, but we see the sun. Your words on the wire, my heart's on fire, when again you've gone. Rain...
3 quarts i un minut de 12. Aquí seguim, això és el Tu Diràs, un programa eminentment esportiu, però pot passar qualsevol cosa, ja
tot el que sigui competició, i ara hi ha una competició, doncs escolta, ens agrada.
Estem d'acord, no, Marc?
Sí, sí, és competir...
I a més és un company d'aquí, l'Albert Sort, amb el seu grup, el Siderland, fent història, a veure si passen a aquesta semifinal de dissabte, que deia el Jordi Ramos, que és l'enviat especial de RAC1.
Uns valents, anar en català també, t'he de dir que una mica valents, eh?
Sí, sí, sí. Però això anava bé. Bé, a veure com els va. Del partit d'ahir, Maria, Anaïs, abans d'engegar el zoom del Marc Guillén, el Marc vol parlar d'aquesta fórmula, no? Dels quatre migcampistes. Jo crec que és molt interessant, no, Marc, amb la teva visió, saber per què funciona, per què no, en què guanya Busquets, en què guanya De Jong, en què guanya Pedri, en què guanya Gavi. Però en general, què us ha semblat el partit d'ahir i la primera volta, ja que n'hem parlat amb en Jordi Roura, també.
Ja entrarem al detall, però a mi el partit d'ahir em va agradar molt perquè no va ser un... per mi, no va ser un partit perfecte, però sí que per mi va ser un partit molt convincent. És a dir, va haver-hi moments d'errades, d'equivocacions, com per exemple l'autogol de Koundé, però no vaig veure les desconnexions que hem vist en altres partits. I em van agradar molt les sensacions en global de l'equip. I com dèiem abans al principi, fins i tot la participació de jugadors que no estaven superbrillant en el partit, com per exemple Lewandowski, que no rascava bola i que una que li arriba la transforma en gol. Per tant, a mi les sensacions em van agradar molt, tot i no ser un partit perfecte, perquè jo crec que aquest equip no és un equip per fer partits perfectes, però sí que és un equip que és capaç de tancar la primera volta amb 50 de 57 punts. I el que deia abans una mica, crec que se l'està jutjant amb uns ulls molt exigents. No dic que no s'hagi de ser exigent amb el Barça, perquè és el Barça, evidentment, però crec que s'ha de compensar també aquesta exigència en posar en valor el que està fent l'equip, que a l'octubre, a finals d'octubre, quan el van eliminar de la Champions, els ànims eren uns, i ara l'equip està líder, està a semifinals de la Copa, és campió de la Supercopa. No sé, potser no s'estan fent les coses tan malament com es respira l'ambient, no? Que no hi ha prou qualitat, de que no fa tant s'estava dubtant molt de la figura de Xavi, fins i tot. Doncs jo crec que val la pena arribar a aquesta primera volta i posar una mica en valor la situació de l'equip sense deixar de ser crític, en el sentit que evidentment hi ha moltes coses per millorar.
Anaïs.
Jo crec que el barcelonisme es faria un favor en general, si gaudís una mica més del resultadisme, sincerament. Perquè aquest nivell d'exigència tan alt, del com, tal, és important, sí, però en un equip que està en construcció el més important són les emocions i l'estat anímic de l'equip, i això tu vas guanyant a mesura que sumes punts. I al final, malgrat les sensacions de ostres, és que portem tres partits guanyant per la mínima, quin desastre, no? I ja ens posem les mans al cap perquè sembla que no t'ho puguis permetre, no t'ho mereixis, i guanyar per la mínima no sigui tan lícit com guanyar 5-0. Anem a veure, que són tres punts iguals, i crec que ens hem de plantejar gaudir una mica més dels resultats.
Sí, jo entenc per on vas, i estic d'acord, però jo crec que de vegades, si la gent es queixa, potser no és tant que guanyis d'un a zero, sinó
del patiment de que no puguis tancar els partits.
Bé, que la gent té ganes de veure un espectacle, sí. Vull dir que hi ha molta gent que s'ho pren això com un espectacle, i cada vegada més amb els calendaris que hi ha, etc, costa més fer espectacle.
Clar, que, per això que una dosi de realisme en aquest sentit s'ha de tenir, vull dir, el calendari és el que és, està tot molt competit, estem en un projecte que està en procés de construcció, gaudim una mica més dels resultats que dona l'equip, perquè al final dona la sensació que sempre acabem veient el got mig buit i no mig ple, i a mi és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció del barcelonisme, perquè al Madrid, per exemple, no li veig, sempre li donen la volta a tot. I després, que l'equip està en línia ascendent, que està progressant, que juga molt millor, que Xavi, ara ho explicarà el Marc, però ha donat la tecla amb el tema dels quatre migcampistes, i a mi m'agradaria també posar el focus en la defensa. Senyors, quina defensa té el Barça? O sigui, el nivell de Balde és altíssim. Els fitxatges de Koundé i de Christensen em semblen el millor encert del mercat de fitxatges. Són futbolistes...
Araujo,
vaja, que hem de dir d'Araujo, que ha tornat com una moto i que és un líder inqüestionable d'aquest equip.
Fins i tot et diré que Alba, sent suplent, a vegades està sortint...
Espavilant moltíssim. Alba necessitava competència, també, i li ha vist les orelles al llop, i quan surt, competeix. L'altre dia, abans del Betis, quin va ser el Girona, li va donar una profunditat al camp... Que sense ell doncs hauria estat bastant més complicat guanyar. Però crec que aquesta defensa també es mereix tots els aplaudiments nostres, perquè estan en un moment
set gols,
sensacional.
Set gols,
i un d'ells és un autogol, pobre Koundé, que el primer gol amb el Barça hagi de ser un autogol, també té, és
sort,
un punt de malestrulança.
Aquesta xifra em sembla molt forta, set gols a la primera volta.
Al Camp Nou, un, i de penal, el de Joselu, només. Exacte, al Barça, tota la primera volta. Només un gol en contra, la primera volta a l'estadi.
No, és bestial.
Llàstima, perquè Paco Liaño, que el trucàvem dimarts aquí per recordar-li...
L'has
tapat, sí, Aleix. No, però encara queda el rècord bo, que és el de 18 gols.
Vas escriure, i Ter Stegen encadenó su enésimo partido sin encajar ningún gol, aixeco el cap i vaig veure que Koundé, i dic, no pot ser.
Això és un clàssic del cronista. No, la ratxa bona és intentar igualar els 18 gols en contra al final de la Lliga que tenen Paco Liaño al 94 i Oblak. Oblak també va fer una Lliga amb l'Atlético amb només 18 gols en contra.
Déu-n'hi-do.
Va, activem el Zoom.
Vinga.
Vinga, som-hi.
El Zoom.
Vols fixar-te avui en aquests quatre migcampistes, a la tecla, en la fórmula de Xavi, no?
Sí, n'havíem parlat molt de Xavi, tots ens imaginàvem que quan arribaria Xavi el Barça seria el Barça al mig camp, no? Si una cosa haguéssim apostat tots que seria el Barça al mig camp, dels interiors, de tocar la pilota, de controlar, i és de les coses que més estranyats ens tenia, que no veiem que el mig del camp no passava suficient, que no manaven els partits i que no acabava d'encaixar. Ens agradava molt Gavi i Pedri, però després ens discutíem molt, i encara ens seguim discutint. A mi cada partit m'arriben crítiques de si he criticat més o menys a Busquets i a De Jong, no? Són ara mateix els dos dels jugadors més discutits i més elevats alhora pel barcelonisme, no?
Hi ha gent pendent de que falli una pilota, sí, en 90 minuts per dir no l'has criticat.
Clar, exacte. I si l'has elevat, per què l'has elevat? Perquè ara sí, ara tenim allò, ens estem dividint amb això, no? Això que fem els culers, que ara ho deia l'Aneix, que sempre busquem els tres peus al gat. Però és veritat que teníem dos jugadors que ens agradava, en Busquets ens agradava molt pel seu joc posicional, etc, i sabíem que era el millor, però alhora la que havia de córrer gaire, pressionar, oferir-se massa, veiem que ja no tenia prou cames. De Jong ens encantava pel seu ritme, per la seva potència, per la seva espontaneïtat, però alhora també de vegades ens descontrolava massa la història i ens marxava massa de posició i sobretot Xavi es posava nerviós. Tots dos ens agradaven per una cosa i no ens agradava per l'altra. I no sabíem quin, per quin escollíem. I per això el barcelonisme moltes vegades es debatia entre un i altre. Jo els últims partits, quan Busquets va començar a fallar contra l'Inter, etc., vaig dir, bueno, doncs és el moment de De Jong. Al final ni un ni l'altre, sinó que és tots dos junts. Tots dos junts és quan ha acabat de funcionar. Perquè un es tapa les vergonyes a l'altre. Quan estan tots dos junts, De Jong pot córrer tot el que vol, perquè sempre Busquets està guardant la posició, Busquets segueix sent rigorós, i per tant De Jong pot venir darrere, pot venir a l'interior, al dret, a l'esquerra, pot anar on li doni la gana, perquè sempre a les altres posicions del mig del camp ja hi ha uns jugadors, que són Busquets especialment al mig centre, però també els dos interiors, perquè Gavi acaba fent d'interior a esquerra, que ja tenen ocupada la posició. Per tant, De Jong el tenim alliberat, s'ofereix tot el que no s'oferia a Busquets, fa les ajudes defensives que no arribava a Busquets, De Jong ja hi arriba, i alhora doncs Busquets pot jugar a lo que ell sap, que és doncs, excel·lent en posicional, a combinar, quan té línies de passada Busquets, és una passada, quan l'equip està juntet, Busquets és el que més pilota recupera perquè ja no té cames, però té el cap i al final és el que s'avança més. Ahir del partit, si tu mires amb les dades, etc., és espectacular el pes que tenen Busquets i De Jong. Normalment en els partits, si et mires, si us mireu les dades de passades, normalment els centrals són els que més pilotes toquen i com a molt al mig centre. Ahir De Jong en toca 105, fa 105 passades, Busquets 99, i després ja venen Koundé amb 68,
hòstia,
Pedri amb 66 i Christensen amb 50. O sigui que gairebé fan el doble de passades dels jugadors que més en fan, De Jong i Busquets. I un no es trepitja l'altre, sinó que
retroalimenten. És curiós perquè sempre era la sortida de pilota, era porter defensa, no? I els centrals potser es feien unes passades per trobar l'espai, per trobar el migcampista.
Exacte.
I no, és molt cridanera aquesta dada, eh?
Com que el Betis ja et venia a pressionar, s'oferien tots dos, Busquets, si vols, més quiet, més estàtic, però De Jong venia entre centrals, entre línies, on fos, a l'esquerra, de vegades es posava gairebé de lateral, i rebia més pilotes que ningú. I ells es buscaven un a l'altre, Busquets li va fer un munt de passades a De Jong. Entre tots dos, el Barça va sortir, va dominar, va tenir el partit controlat, i a partir d'aquí, doncs, van començar a jugar tota la resta. La veritat és que el sistema dels quatre migcampistes té moltes virtuts, però especialment, o molts jugadors els he sentat bé, però especialment jo crec que els he sentat bé a Busquets i a De Jong, que no és que un jubili l'altre, sinó que els dos es retroalimenten amb aquest sistema dels quatre migcampistes, que doncs fa que hi hagi moltes línies de passada, que l'equip estigui més juntet, i que això doncs també a l'estar més junt és més fàcil també defensar, i alhora el Barça està controlant tant els partits amb pilota, sense pilota, que doncs, minimitzes el pes de les àrees, perquè ahir no és que els davanters estiguessin especialment lúcids, la defensa sí que ho està, però si vols fins i tot es marca un autogol, però clar, vas controlar tant el partit que no vas deixar que el rival et fes ocasions i tu en vas fer tantes que fins i tot que no estiguessis molt encertat doncs vas acabar guanyant el partit.
Sí, m'agrada molt aquesta estadística i aquesta anàlisi. Clar, o sigui, això són Busquets i De Jong. De Pedri i de Gavi ni en parlem, no? Ja, tot el que fan.
Bueno, clar, exacte. De Pedri i de Gavi ja ens agraden molt, i com que Busquets i De Jong toquen molta pilota, també n'acaben tocant més a Pedri i Gavi, que també n'havíem parlat amb el 4-3-3, que Pedri ha de baixar o no? Te'n recordes que ens discutíem algun dia? L'Eix, ens havíem discutit.
Sí. No, perquè Pedri... Jo el vull més a prop de l'àrea, no?
Exacte. No, a l'inici. El volíem als dos llocs. Bé, ara ja es pot quedar entre línies, perquè ja tenim a Busquets i De Jong que venen a buscar pilotes i els hi donen pilotes allà on tots dos, Gavi i Pedri, doncs són transcendents.
Dues coses, per tant, De Jong és tot campista ara mateix, no? Podríem definir com a tot campista. Busquets continua ocupant més o menys la seva posició de pivot, guardant una mica les espatlles de la defensa, diguem així.
Sí.
I llavors, Pedri i Gavi estan fent d'interiors, però amb més llibertat, o no? És per imaginar-me ja el...
Jo crec que Pedri i Gavi estan alliberats de venir a buscar pilotes, o sigui que Pedri i Gavi es poden quedar sempre entre línies. Gavi poc d'extrem, ahir, per exemple, va fer poc d'extrem.
Per això dic que molt... fan més d'interiors entre línies, no? Moltes vegades.
Jo crec que sí, jo crec que... I el que dona, abans el Rourou explicava, que has de ser sempre una mica sorprendre una mica, que no siguis molt previsible, el que et fa molt imprevisible és el tema de De Jong, que es mou amb tota llibertat, no saben mai on és, i això és el que desordena les defenses, de vegades vegades desordena també el Barça, però això també és una virtut, perquè si fa que els jugadors s'hagin de moure, s'hagin d'ocupar algun espai que potser ha quedat lliure, i li donem molt carril a Balde, que tot això també enganxa, tot això s'enganxa, perquè tens a la dreta tens un lateral i un extrem, a l'esquerra només tens un lateral, però fa les dues coses, perquè ahir pujava d'extrem i quan havia de baixar, baixava un moment i ja hi era. Vull dir que tens un 2-1 en aquest Balde que no es lesioni.
Sí, i després l'escena, no?, que ja quedarà també com una de les escenes d'aquesta lliga, que és aquell replegament defensiu de 6 tios corrent a l'esprint endarrere, no?, quan el Betis tenia una contra. Algun comentari sobre això del mig del camp que vulgueu afegir, del que deia el Marc, Anaïs, Maria...
No, que al final tens la sensació de que tothom ha acabat trobant el seu lloc, no? De totes formes, també penso que si a final de temporada Busquets decideix doncs no seguir, em sembla que Frenkie de Jong està aprenent a no a copiar Busquets, perquè Busquets és Busquets i no n'hi haurà cap altre, i per mi intentar trobar-li un relleu exacte és un error, sinó que està trobant el seu rol, la seva manera de...